Major, Marina Pérez.
Seguim a Carrer Major i anirem de Festa Major un altre cop, però deixarem la de Torredembarra i anirem a la de Cambrils. Coneixerem la nit de piano i poemes d'Altafulla i les històries amagades de Tarragona. I acabarem parlant de la llengua catalana. Tot això aquí a Carrer Major, el programa fet en 7 emissores del Camp de Tarragona en col·laboració amb la xarxa de comunicació local. Els pobles del Camp de Tarragona segueixen de Festa Major i avui ens fixem en la de Cambrils.
Estàs escoltant Carrer Major amb la nova ràdio, lanovaradio.cat.
Arnau Martínez, tu i la festa no pareu.
Al final t'hauré de donar raó, eh?
No, si ja ho ha dit el Toni Mateus avui a primera hora, que és estrany que tu ens portis a alguna Festa Major.
Estranyíssim, que jo mai parlo de festes i coses sèries, home, per favor.
Exacte, a veure, en qui parlarem de la Festa Major de Cambrils?
Doncs parlarem de la Festa Major de Cambrils, la Festa Major dedicada a la Mare Déu del Camí, amb el regidor de festes de Cambrils, el Josep Lluís Abella. Bon dia, Josep, que el tenim al telèfon.
Hola, molt bon dia.
Josep, hem de dir que el cap de setmana fort serà el següent, però aquest cap de setmana ja tenim actes previs. Ja ho teniu tot a punt, a Cambrils?
Sí, i tant, que ja estem amb ganes de Festa Major. Aquest cap de setmana hem tingut un acte una mica recordant el tema dels atemptats i ara ja volem una mica començar a esvergir, no? Mm-hmm. Per començar aquesta Festa Major, que és la festa gran de Cambrils, no? Aquest cap de setmana ja podrem gaudir, evidentment, la Fira Disc, la Fira del Col·leccionisme Musical, que tenim a la plaça Joan Batalla. Sabem tots que això del col·leccionisme musical, vinil, CDs i tot això, que torna i cada vegada torna a tindre molt d'atractiu per la gent i penso que complirem. Acompanyarem aquest firadisc amb l'Aplec de Sardanes, el 38è ja, que organitzen els Amics de la Sardana de Cambrils, no? Uh-huh. I el diumenge fem un assaig especial de Festa Major que fan els castellers de Cambrils, previ a la jornada forta del cap de setmana següent, no? Una mica per buscar més adeptes, no? Això serà una mica el tret de sortida de la festa, no? Que és aquest cap de setmana, no?
La setmana vinent, però, imagino que ja ve els plats forts, no? Els actes més tradicionals.
Sí, evidentment. Venen els actes més forts, més potents, més nostres, com serà, tindrem la 27a Nit del Foc. Sabem tots que és un dels, per no dir el millor correfoc que hi ha del nostre territori per aquí pels carrers del barri antic de Cambrils, amb un correfoc infantil previ, que es fa a la tarda, no? A la nit, doncs, hi ha el correfoc amb gairebé 15 colles de diables que ens visitaran, no? Acompanyat de les seves bèsties de foc, la colla tota l'endenga de Cambrils, els diables cagarrieres, timbalers, i et dic, diables i grups del voltant, i alguns que ens arriba de la Noguera, que també participaran en aquesta gran festa de casa, no?
I en aquest... Sí.
Digues.
No, digui.
No, previ a la Nit del Foc, previ, que això serà el cap del dissabte, vull destacar una mica el pregó festiu que fem de Festa Major. Darrerament, fa 4 o 5 anys, vam creure que un pregó festiu, per sortir una mica de l'habitualitat dels pregons, un pregó més que fes més atractiu a la gent, i portem uns anys i cada vegada va més, no? I enguany farem aquest tret de sortida i el pregó anirà a càrrec de l'actriu i cantant, la Lloll Bertran, que tot la coneixem, i bueno, pensem que és el tret de sortida, fem una petita reunió amb totes les entitats aquí a la plaça de l'Ajuntament, acompanyats, doncs, per multitud de gent, se fa aquest pregó festiu, i llavors la tronada i el brindis en cava, que es pot dir que és l'obertura oficial de la festa.
Quina és la vinculació de Lloll Bertran amb Cambrils?
Mira, vinculació directa cap. Ha sigut, estem buscant, ja et deia, aquest perfil d'aquests humoristes, com l'any passat van tindre el Quim Mas Ferrer, fa uns anys van tindre el Toni Albà, han tingut també el grup de teatre La Teca de Cambrils. És un perfil diferent, i llavors hem volgut buscar que enguany, ja que havien tingut molts homes, buscàvem un perfil d'una dona, i em sembla que la Lloll, per les seves característiques i la seva gran showwoman que està feta, no? Doncs hem vist que l'encaix era perfecte, no? Buscar una miqueta aquest protagonisme de les dones que a vegades sempre costa una miqueta, no?
Vostè ja ha pogut parlar amb ella i sap per on anirà el pregó que farà?
Completament secret. Tot això ho porta ella, sí, ella s'ho munta, ella se busca informacions de Cambrils, de la manera que són, i ella es munta el seu guió, i durant normalment acostumen a durar tres quarts, una horeta, depèn com vagi, no? Depèn del que faci, del que interactuï amb la gent, no? I, bueno, doncs, creiem, estem segurs que serà un pregó doncs, a l'alçada dels que hem tingut en els darrers anys, i que de seguida la gent ja està molt posada en aquesta festa, que dic, fa només té 5 anys que l'estem fent, aquest acte, i de veritat que cada vegada ens sorprenem per la popularitat que ha agafat, saps?
Precisament Josep deia que aquest acte fa pocs anys, 5 que es fa, és una festa major, que sí que té molts actes tradicionals, però n'ha incorporat molts de nous els últims anys, per exemple, ha pujat la galera al Vermut Vilero, no?
Sí, enguany tenim el Vermut Vilero, és un acte que es farà a la Torre del Llimó, un lloc emblemàtic d'oficines, que hi ha un pati molt atractiu, i llavors, com bé deies, també un acte que també porta uns anys, em sembla que potser va venir des de la mateixa època que el pregó festiu, que és la pujada de la galera. La pujada de la galera, sabeu que es pot dir que és el despertar de la galera, la bèstia de foc dels cagarrieres de Cambrils, que arriba al port de Cambrils, i justament la vigília de la festa major puja fins al barri antic, que és per on se fa tradicionalment la festa de la Mare del Camí, no? I puja des del port fins dalt, amb xarangues, acompanyada del boc de Vandellós, també l'acompanya la Farnaca de Cambrils, que és l'altra bèstia de foc de l'altra colla local, no? Ja et dic, acompanyat amb xarangues i pujant cap aquí dalt. Enguany tenim una novetat dintre de la pujada de la galera. Sabeu que també aquesta festa major recuperem els balls parlats, que antigament se feien, i clar, aquí s'han basat amb les picabaralles històriques que hi havia a Cambrils, entre mileros i mariners, i aprofitant aquests balls parlats que farem el dia de la festa major a la tarda, el dia 8, doncs ja, amb aquesta pujada de la galera, ja hi haurà unes dinàmiques lligades amb tot això, no? Es vol recuperar aquella picabaralla històrica que hi havia entre els mileros i mariners, que abans, bueno, tots coneixem que un del poble no es podia queixar amb un de baix a Marc, ni al revés, hi havia velles baralles, però bueno, ho volem buscar des de la part satírica i de la part còmica per recuperar una cosa pròpia de Cambrils, no? Llavors, doncs, t'ho deia perquè dins de la pujada de la galera hi hauran dinàmiques lligades amb aquest ball de vileros i mariners que es farà el dia següent, no? La pujada de la galera, com te deia, arribaríem al barri antic, acompanyats de la galera i aquestes bèsties de foc i les xarangues, i allí acte seguit tindrem el concert del Miquel del Roig, que sabem tots que és un incombustible, i que portis on portis d'aquest senyor, l'espectacle està assegurat, no?
Josep, és una festa major que està feta per moltes entitats, associacions del poble, no?
Sí. És una cosa, jo sempre m'agrada destacar-ho, això. Cambrils tenim potencial associacionisme molt fort. I ja totes les festes sempre els fem participar a tots, però aquest es pot dir que és la festa grossa de Cambrils. Jo volem que totes les entitats tinguin el seu raconet de glòria. Tenim la colla gegantera Tota l'Andenga, que són els que organitzen la Nit del Foc, i a més enguany també faran la 14a trobada de gegants, que es farà l'altre cap de setmana. Tenim els Diables Cagarrieres, que són els que munten la pujada de la galera. Tenim els de la Nit d'Artistes, que són els encarregats de muntar o recuperar aquests nous balls parlats, no?, de vileros i mariners. Tenim, com te deia, la missa de la Sardana, que organitzen la placa aquest cap de setmana. Els Tiquets de Cambrils, que són els castellers, que també el cap de setmana que ve tindrem una jornada que ja és habitual a Cambrils. Portem, enguany ens acompanyaran els Tiquets de Reus, els Tiquets del Serrallo i, evidentment, els Tiquets de Cambrils, no? I llavors, bueno, cada entitat té el raconet dins d'aquesta festa, que penso que és una festa molt marcada per tots.
Podríem dir que és una festa uns dies abans de la tornada a l'escola i la tornada a la rutina.
Sí, es pot dir que és com, diguéssim, la cluenda de l'estiu, dic jo a vegades, no? Uh-huh. Llavors, el que deia, acompanyant tot aquest redamunt d'actes que fem amb les entitats, no? Llavors, doncs, tot això ho vestim amb complements musicals, no? Suposo que tenim un concert que es fa el mateix Nit del Foc, la Nit del Foc, com deies, la cercavila pel barri antic, no? Acaba amb una encesa final i un espectacle pirotècnic global de totes les colles, i acte seguit, al Parc del Pinaret, hi haurà el concert amb Tapeo Sound i Albert Cox, no? Un concert, doncs, inspirat amb la gent jove. També, si parlem de temes musicals, també m'agradaria destacar que també el dia 6 farem, aprofitant els 25 anys de Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, que tomben, que fan música per les nostres contrades, no? Creiem que era de rebut portar-los a Cambrils, no? I aquest dia també els tindrem aquí nosaltres, no? Amb el tema musical. I per continuar en el tema musical, la cirereta del pastís, es pot dir que és el concert de la Diada, que també és un concert que anem mantenint any rere any, uh-huh. I que, bueno, ja el dia 10 a la nit és fixa aquesta data a Cambrils, no? Uh-huh. I enguany, doncs, bueno, portem, penso, un cartell molt atractiu, que engegarem el concert amb els cambrilencs de Clandestina, uh-huh. El cap de cartell, que seran els Catarres, llavors un grup que és molt reivindicatiu, que es diu Auxili, i llavors el Pirat Sound System són els que acabaran de la cluenda d'aquest concert de la Diada. Penso que pot ser molt atractiu, i a la que demano, que, bueno, he fet comentaris, de que enguany mesures de seguretat i tot seran molt més estrictes, perquè sabem tots en les èpoques que vivim, no? Uh-huh. Tant per controls de seguretat externs com interns, no? D'aforament i de tot. I pot ser que hi hagi alguna molèstia de cara a la gent, però pensem que per la seguretat s'ha de fer el que convingui.
Esperem que amb els controls siguin necessaris i que no s'hagi d'actuar. Moltes gràcies, Josep Lluís Abella, regidor de Festes de Cambrils.
Moltes gràcies a vosaltres i aprofito per convidar a tothom que vulgui vindre, perquè això que s'ha explicat és una miqueta el camí important de la Festa Major, però hi ha més actes, doncs, molt de casa, molt nostre, uh-huh. Molt d'acompanyar, no? I convido tothom de Cambrils, de les contrades, que qui vulgui vindre que estarà ben rebut i segurament que s'ho passarem molt bé.
Nosaltres també convidem a tothom a anar a Cambrils a aquesta Festa Major i qui segur que no s'ho perdrà és l'Arnau Martínez.
Perfecte. Jo no me la perdo.
Gràcies.
Continuem el nostre viatge pels territoris del Camp de Tarragona i anem cap a Altafulla per conèixer una proposta que enguany celebra dues dècades.
Estàs escoltant Carrer Major amb Altafulla Ràdio, 107.4 FM.
Marc Pérez, tu això de tocar el piano i llegir poemes, com ho portes?
Doncs bé, tocar el piano, evidentment, molt malament perquè no el toco. I llegir poemes, què vols que et digui, tampoc és el meu fort. Tot i que he de reconèixer que una vegada vaig assistir a un concert on es barrejava música de cantautor i també poemes. Per tant, doncs, una petita experiència que, bé, de moment, fins a dia d'avui no hem repetit, Marina. No sé tu.
Jo toco més el piano que llegeixo poemes, però bé. Ep. Jo el tema musical el porto prou bé, el dominem de moment.
Ens faràs una classe de pianos, per tots els companys del programa.
Bueno, ho podríem parlar, això de la classe de piano. A veure, a qui ens presentes avui? De què parlarem?
Doncs mira, avui parlarem d'una cita ineludible, una més del calendari d'estiu d'Altafulla. La nit de piano i poemes, que celebra aquest diumenge 20 anys des del seu naixement, i per això, doncs, ens acompanya el seu responsable, Fonxo Blanc. Bon dia.
Bon dia, Marc, i la companyia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Hem de dir que el Fonxo no ens... bé, doncs, finalment ens ha pogut atendre perquè, doncs, en principi havia d'assajar aquesta nit de piano i poemes a Vilafranca del Penedès, si no m'equivoco, però finalment ho ha pogut arreglar i ja ens acompanya als nostres estudis. Per tant, Fonxo, suposo que ja hauràs assajat, però...
Sí, sí. Vaja, ja és la segona vegada que ho fem el guitarrista Paton Soler, uh-huh. Que ja se li ha acabat la veu i no pot fer de cantautor, llavors m'acompanya i jo recito, i com que fa molts anys que treballem junts, doncs tenim un feeling que fa que les coses siguin oli en un llum.
Escolta, enguany cita molt especial, la nit de piano i poemes celebra 20 anys.
Sí, a veure, sempre és un neguit quina resposta de públic tindrà, perquè és sempre l'últim diumenge d'agost, hi ha moltes persones de vacances. A veure, nosaltres si passem de 50 persones ja estem contents, eh? I llavors, doncs, fins ara hem anat passant d'aquest ressò i per tant continuem organitzant-ho. A veure, això va començar quan jo tenia l'eina de ser regidor de cultura i per tant disposava d'un pressupost per poder pagar el lloguer d'un piano, per poder pagar un pianista, no? Després, afortunadament, aquí a Altafulla, cada regidoria aporta una programació nova, però manté l'herència rebuda. Llavors, doncs, han passat altres regidories i s'ha mantingut el compromís municipal de despesa i d'organització de logística, amb equip de so, i pagant en aquest cas, doncs, els caixers de la pianista i de la soprano. Enguany les novetats són que a l'escenari posem tres quadres de tres persones del cercle artístic molt vinculades a la nit de piano i poemes: el Josep Maria Bellido, que és un artista polifacètic, és rapsoda, autor de sardanes, pintor, i llavors l'actual president del cercle artístic, el Salvador Anton, i la que va ser primera presidenta fundadora, la Marta Balanyà. Una altra novetat també és que en lloc de la Maria Vidal i de l'Òscar com a cantautors, ho serà l'Agustí Martí del Faristol, que doncs, l'amo del Faristol té una dimensió desconeguda com a cantautor, i ell cantarà tres cançons de Raimon versionant l'Espriu, perquè resulta que fa 50 anys, un més, un menys, que Raimon va actuar a la plaça de l'Església d'Altafulla. Aquestes són una mica les novetats. Llavors,
i sorpresa, Fonxo, perdona que et talli, però hi ha cap sorpresa per commemorar aquest 20è aniversari o no?
No, la sorpresa ja te les he dit, hi ha aquesta exposició.
Són les novetats, no? Al final,
aquesta exposició de tres quadres. Llavors, el piano és la... durant els últims anys sempre ha estat una pianista de Girona, que és la Maria Figa, que interpretarà quatre peces, dues de Granados i una d'Albéniz, ella com a pianista sola. Llavors acompanyarà la soprano Maria Bellido, que és pràcticament altafullenca, la seva infància i joventut l'ha feta i formació musical la va fer Altafulla, o sent altafullenca, i està arrelada a Girona i té un estudi d'escola de música amb la Maria Figa. Llavors la Maria interpretarà unes quantes composicions, exactament, de Xavier Montsalvatge, de Toldrà, de Torina, de Falla, i unes pel final de més lleugeres, El dia que no me quieras del Gardel, de My Fair Lady quisiera yo bailar, i llavors acaba sempre amb una sarsuela que d'alguna manera provoca que hi hagi un bis, no? Llavors de rapsodes en sumem fins a set rapsodes, dos dels quals acompanyats de música. Per mi el plat, hi ha uns plats grossos, per dir-ho així. Un d'ells és el Carlos Terrón, sol i acompanyat a l'arpa per l'Ariadna, per la seva filla, i llavors fent un duet que realment aixeca la nit, si és que s'ha anat adormint, fent duet amb l'Àngel Rouret, que viu a la Riera. Llavors, també una segona persona de molta categoria és la Sílvia Amigó, que és una persona doncs, que publica i que interpretarà peces, una de seva i del Vinyoli, del Palau i Fabra i del Brossa. També per la meva part faré una peça del Papaseit, una en castellà, i llavors el meu poema irònic, líric, sobre les platges d'Altafulla, que és La meva piscina. Llavors ve per primera vegada una noia, una dona ja de Vilafranca, que havia tingut d'alumne a l'institut, l'Anna Tomàs, que fa uns anys que escriu, i llavors com a número especial, també, evidentment, des del primer any hi ha la Joana Badia, l'organitzadora del Camí de la Creu. Llavors ella farà una antologia d'aquests 20 anys i per primera vegada actuarà el seu mini taller de poesia dramatitzada que organitza l'Ateneu Cultural de Dones. També dins d'aquest grup hi haurà una poesia amb coreografia dirigida per en Gràcia Carmona. En total recitarem uns 30 poemes, escoltarem el piano, unes 15 melodies, i vaja, serà com a dues hores de nit, que esperem que sigui d'una mica de fresqueta, i que serà pràcticament el penúltim acte de programació d'estiu tan nodrit de l'oferta cultural d'Altafulla, no?
Déu-n'hi-do,
que té uns escenaris insubstituïbles i inimitables.
Déu-n'hi-do quanta activitat, una cita que no ens podem perdre pel que estem veient. Ara comentava que amb 50 persones ja esteu contents. Quanta gent assisteix habitualment en aquests recitals?
Sí, 50, 70, a vegades més, depèn. Hi havia uns anys que fèiem, que vam veure que no era una fórmula adequada, fèiem com una marató cultural en què participava qualsevol, en què participava, no, totes les activitats que es feien a Altafulla. Per exemple, s'havia fet teatre a la ràdio, també venien a fer el seu teatre a la ràdio, s'havia fet un taller literari a la biblioteca, venia el taller literari a la biblioteca, llavors es feia una marató. Començàvem a les 10 i acabàvem a la 1. Això no podia ser, no? Perquè, a més, també m'adonava de que cadascú venia a fer la seva actuació, arribava un moment just i marxava després d'actuar. I això no és això.
No, i tant.
Això tampoc agrada. Una de les coses que té la nit de piano i poemes és que crees un ambient a la plaça, perquè no, evidentment, és entrada gratuïta, no hi ha el tancat que evidentment exigeix el Festival de Veus o el Festival Internacional de Música d'Altafulla. Llavors és allò que arribes com a passejant a dalt a la culminació de la Vila Closa, que és la plaça de l'Església, i llavors t'hi quedes l'estona que vols. Llavors hi ha qui s'hi queda, qui s'hi està una estona, i d'alguna manera l'ambient que crees i les persones que van arribant i s'hi queden, doncs és molt agradable, no? Sempre t'ho dic, hi ha un neguit per veure quina resposta hi haurà.
Neguit per veure la resposta. Com sí, va sempre néixer aquesta nit del piano i poema? Es recorda els inicis?
Sí, mira, els inicis van fer un canvi de govern el 1999 i llavors hi va haver dues regidores, la Fontsanta Castro i la Carme Vives, que van organitzar activitats noves que doncs ara perviuen, com per exemple les habaneres. Les habaneres, que tenien com a director el Josep Maria Bellido, doncs que posarà quadres, i que la seva filla és la soprano, doncs a través d'aquestes dues regidores va organitzar un acte nou. Per la meva part, un acte nou va ser aquest, que al principi va néixer a la plaça de Sant Antoni com un acte molt humil, i a partir d'un noi que jo vaig conèixer a COU, a l'Institut de Vilafranca, on he estat professor 34 anys, fins que m'he jubilat, i aquest xicot era un pianista molt virtuós i compositor, i una mica per ell i per les persones que sabia que tenien inquietud poètiques, per la Joana Badia, el Josep Maria Bellido, el Joan Carnicer, per la meva part ho tenia bastant amagat, doncs, també en aquell moment l'Anna Montaner, doncs sempre a partir de recursos locals, i aquest noi de Vilafranca ho vam començar a organitzar. Evidentment, quan ets regidor pots fer i desfer perquè tens pressupost. I llavors, si no hagués tingut pressupost, no s'hauria pogut organitzar. Després ja ho vam fer des de sempre a la plaça de l'Església. El pianista vaig tenir un desengany quan va tenir feina fixa, ja no necessitava els ingressos de la nit de piano i poemes i em va abandonar, o sigui així, em va abandonar, no ha tornat més, i llavors vam haver de buscar pianistes professionals. En aquest cas, doncs, a través de la Maria Bellido. També hi havia anys que actuava la soprano Eva Naya, que portava el seu pianista, no? Ja t'ho dic, hi ha hagut anys que ha estat una excessiva marató cultural.
I tot i així, Fonxo, ha continuat tan viu aquesta nit de piano i poemes. Insistim, 20 anys enguany celebra aquest esdeveniment. Quant recorregut creus que pot tenir, i no sé si hi ha algun relleu generacional pel futur?
Home, a veure, jo tinc 64 anys, la Joana és més gran, però escolta, vull dir, ha superat un càncer, no? Vull dir, llavors, doncs, a veure, allò, vull dir, fins que la veu aguanti, no?
Sí, però hi ha alguna persona que també s'interessi per el dia de demà poder...
Bueno, esclar, enguany, per exemple, doncs, no pot actuar la Maria i l'Òscar Vidal, perquè la Maria, doncs, treballa les nits al Mercadona, no? Vull dir, llavors jo penso, doncs, que ella podia ser una possible candidata a continuar, no? A veure, les coses neixen, creixen, decandeixen i moren. Això és inapel·lable. Però jo penso que vam tenir un any de decadència, que no ho sigui enguany també. L'any passat vam remuntar i, a veure, jo per la meva part, doncs, un any vaig estava a Santa Tecla i es va seguir organitzant l'acte. Vull dir, va agafar el relleu a la Joana, no?
Sí.
Vull dir, a veure, hi ha d'alguna manera una necessitat d'expressar-se i una certa necessitat de compartir-ho. És una mica desigual la necessitat d'expressar-se a la necessitat de compartir-ho, s'ha de reconèixer, no? Vull dir, sempre tens aquesta incertesa de com anirà, no? Hi ha hagut algun any que ho hem hagut de fer a dins de l'església perquè plovia, no? Sí. Llavors, a vegades, allò que diuen, per pluja o vent, sempre queda l'església, no? Esperem que no hi hagi cap d'aquestes dues distorsions meteorològiques. No?
Foncho, esperem que no hi hagi distorsions meteorològiques i que sigui un èxit, que no vagi de cap a caiguda aquest any tampoc. Moltes gràcies avui per venir.
Esperem que el teu desig sigui plenament recolzat.
I tant. Moltes gràcies a Foncho.
Gràcies, dona.
I moltes gràcies a tu també, Marc.
Igualment.
Carrer Major, la ràdio no tanca per vacances.
Altafulla era un poble de bruixes al que els vilatans patien dia rere dia, atemoritzats del que poguessin fer. Tothom desconfiava dels seus veïns i ningú vivia en pau. Una nit de tempesta, tres homes que sortien de la taverna van veure una dona passar amb una actitud estranya. Al seu darrere hi anava una altra i més tard s'hi va afegir una tercera. Anaven al camí de Cametes, en direcció a la platja. Els homes les van avançar per intentar descobrir-les, però elles, perquè no els veiessin la cara, es van treure el cap i se'l van amagar sota la capa. Des de llavors s'anomena el Camí de les Bruixes.
Es coneix molt la història romana de l'antiga Tàrraco, però avui volem parlar de Tarragona, però d'històries més desconegudes.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ràdio Ciutat de Tarragona, rctgn.cat.
Precisament arriba el segon cicle d'històries amagades de Tarragona, que pretén donar a conèixer aquells indrets de la ciutat amb història, però que molta gent no sap que existeixen. I per parlar-ne tenim amb nosaltres en Lluís Balart, director del Museu d'Història de Tarragona. Molt bon dia, Lluís.
Bon dia.
Segon cicle d'històries amagades de Tarragona, podem dir que l'any passat va ser un èxit.
Sí, jo crec, va ser un èxit. I per tant, hem tornat a programar un cicle d'aquests.
Un altre cicle d'aquests, i parlem d'indrets de la ciutat que no són gaire coneguts però que tenen molta història, no?
És clar, a veure, el nostre museu és Museu d'Història de la Ciutat. Uh-huh. Per tant, l'obligació és explicar la història des de que els primers...
Teníem problemes amb el micròfon.
Ah, molt bé. Des de que es detecten els primers assentaments urbans fins ara mateix, fins a la inauguració dels Jocs Mediterranis, oi? I com que tenim limitacions d'espai i se'ns menja molt els monuments romans, vam creure que divulgar-ho amb aquestes visites podem abastar un període cronològic molt més ampli que no pas el que ens permeten les nostres instal·lacions.
Quin seria aquest període cronològic?
Doncs tot el que deia, des de la prehistòria fins a la realitat més immediata. I procurem donar més èmfasi als períodes poc coneguts o poc divulgats. Per exemple, a Tarragona, el segle XVIII, se'n divulga poquíssim, o de la realitat més immediata. No parlem de, del barraquisme, qui va haver el riu Francolí, o de la mateixa gènesi del barri de Tarragona, de Bonavista, doncs aquí ho farem. O, per exemple, de l'època romana, doncs l'època visigòtica, l'època baix imperial, que també és una època que passa desapercebuda.
De fet, també es parlarà i es resseguirà l'empremta ibèrica, si no vaig errada, no?
Clar, clar, clar. És tots aquests aspectes poc treballats que intentem doncs, posar en valor. Ho fem a través d'investigadors que han fet una recerca pròpia i original en cadascun dels temes aquests, amb el benentès, a més, que té l'avantatge de que tenen llibertat de càtedra. Vull dir que ells han de defensar la seva pròpia recerca i si alguna vegada col·lisiona amb la història, diguem, consensuada, és responsabilitat seva, que per això és una investigació pròpia i original. Té el valor de que coneixem de primera mà l'activitat de recerca d'investigadors d'indubtable qualitat.
Investigadors d'indubtable qualitat, i també per difondre aquesta part de la història aneu fins als indrets on va passar i feu visites.
Sí, efectivament, no podem parlar, jo què sé, del barri de Bonavista des de la Rambla Nova. Hem d'anar a Bonavista, hem d'anar a la plaça de la Constitució i passejar pel barri, el mateix podríem dir d'altres activitats.
L'any passat va tenir èxit la iniciativa i per això enguany es repeteixen algunes d'aquestes visites i algunes d'aquestes...
Sí, a veure, penseu una cosa, que són grups de 25 persones i a Tarragona això va dirigit fonamentalment a gent que viu a Tarragona, que té inquietud per la història i que vol aprofundir més en el seu passat. Aleshores, 25 persones és molt just. I sabem, perquè per les inscripcions que vam haver de deixar fora molta gent, i vam decidir repetir-ho. D'aquestes maneres, en lloc d'una sola visita al mes, en fem dues i fem que aquesta difusió, aquesta socialització de la història arribi a un nombre més ampli de ciutadans.
Una d'aquestes visites que es repeteix o explicacions que es donen és de quan Dalí va estar aquí a la ciutat de Tarragona. Què en sabem d'això?
Bé, qui en sap és el José Carlos Suárez, que és el que fa la visita aquesta. Dalí efectivament va venir aquí contractat per l'Ajuntament de Tarragona perquè havia de pintar havia de fer un dibuix que havia de servir de base a un cartell que per celebrar el bimil·lenari de capitalitat de Tarragona. Es va fer el dibuix, la seva visita va ser el que ara en coneixem com una performance, tot una actuació revestint el personatge, i es tracta d'això, de contextualitzar la seva època i admirar el resultat d'aquest treball que està a l'Ajuntament de Tarragona.
També es parla del monument dels herois d'aquí de Tarragona, un monument que va tenir molta polèmica quan es va col·locar l'any 1811.
Sí, pel puritanisme de l'època, ja de posar gent despullada i que li ha agradat el nom aquest, dels despullats. D'això, doncs, en aquella època va ser molt polèmic. Si no m'equivoco, això ho sabrà millor la Marisa, fins i tot es va pactar l'emplaçament, perquè l'emplaçament original havia de ser davant mateix del carrer de l'Assalt, que és precisament on en va haver l'assalt de les tropes napoleòniques. I com que coincidia molt amb el convent de Teresines, doncs finalment es va pactar posar-lo a la cruïlla on és ara.
Abans comentàvem que hi ha algunes d'aquestes visites que es repeteixen, d'altres noves. Quines serien aquestes noves?
Les noves, doncs, són la majoria, és a dir, la que es parlarà de Sertín, el ministre de la policia de Lluís XV, que curiosament mor a Tarragona, una volta per la Tarragona modernista, una altra sobre la capital visigòtica de Tàrraco, la visita a Bonavista, a la casa Corderet, i el comerç de Tarragona del segle XVIII, l'urbanisme medieval de la part alta que fa el Gerardo Boto, un gran especialista en aquestes qüestions, els ibers a Tarracón, o què sé, ho acabarà d'esbrinar la persona encarregada, el Maribel Panosa, el barraquisme del riu Francolí, d'aquí davant de la Tabacalera, que fa la Coral Quadrada, o la pintura de Nèmesi, que estava l'amfiteatre, que actualment està al Museu Nacional Arqueològic. La dels que ara hem parlat, dels despullats, i aquestes són totes les visites noves.
Lluís, ja per acabar, les persones que estiguin interessades i que es vulguin apuntar, com ho poden fer?
Ho poden fer a Tarraco Ticket, a través d'internet, allí poden treure les entrades i si no, trucant al Museu d'Història de Tarragona i allà els assessoraran.
Doncs moltes gràcies, Lluís Balar, director del Museu d'Història de Tarragona, per venir i explicar-nos una miqueta més de les històries amagades de Tarragona.
Gràcies a vosaltres.
De 9 a 12, Carrer Major.
...1984 va ser un any fantàstic per Frigo, perquè va arribar una de les seves creacions més exitoses i duraderes, el Calipo. Els dirigents tenien una mica de por de que la gent no acceptés un gelat de gel sense pal i en un envàs una mica peculiar. Els primers envasos tenien defectes de pèrdues per a baix, però Frigo no va rebre cap queixa, ni una. A més, la seva campanya publicitària va ser un encert. Lo aprietas y subes, lo dejas y baja. Amb alguna connotació sexual, va fer que el Calipo, de llima i llimona, i el seu color verd, triomfés de manera fulgurant. La combinació de gel amb gust de fruites va fer que Calipo tingués germans molt aviat. El Calipo de maduixa, el Calipo de cola i combinacions boges com taronja, llimona, colors llampants, xocolates... El Calipo encara el podem trobar a les cartes de gelats i és un dels clàssics entre els clàssics de la companyia catalana Frigo.
I acabem el programa, com cada divendres, anant a Reus, perquè allí tenen els seus col·laboradors, i precisament avui volen parlar de llengua.
Estàs escoltant Carrer Major, amb la nova ràdio, lanovaradio.cat.
Arnau, parlar de llengua, de què parlem avui?
Avui, més que de llengua, ens fixarem en la literatura, però en la literatura, en un llibre que és digital. Ens ho explicarà la nostra col·laboradora, Agnès Toda. Bon dia.
Hola, bon dia.
Finals de setmana ja, no?
Finals de setmana, també ja...
D'estiu, quasi.
D'estiu, bé, s'acaben moltes coses, però també en comencen.
Agnès, què ens portes avui?
Doncs mira, avui parlarem d'Estimo la dona que sóc, m'estimo. Un projecte de la Fina Veciana, o sigui, amb dibuixos de la Fina Veciana, però que ha completat, li ha acabat de donar cos, l'Helena Pauls. I avui, doncs, per tant, tindrem la companyia d'elles dues per parlar d'aquest projecte que, per tant, és interdisciplinari, no? O sigui, tant d'art com de literatura. Aleshores, aquí a l'estudi hi ha la Fina Veciana. Bon dia.
Bon dia, Agnès.
I llavors no sé si tenim per aquí escoltant l'Helena Pauls.
Sí, la tenim, yes. Sí.
Sí, Agnès, sí, bon hola, dia. Bon dia.
Perfecte, doncs mira,
hi som tots.
Molt bé, jo penso que el que seria interessant és saber com neix tot això. Aquí parlant amb la Fina deia que hi havia el 8 de març, que va ser un moment decisiu per començar aquest projecte.
Sí, sí, a veure, jo tenia moltes ganes de fer un projecte centrat en la dona, en la figura de la dona. I a partir del 8 de març vaig començar cada dia a pintar un quadre de petit format, inspirat en dones diferents, i ho anava penjant a Instagram. Era un projecte solitari, tu sempre penses que bueno, fas l'esforç, ho penges cada dia, a veure si algú em seguirà, no em seguirà, però va ser una il·lusió enorme perquè moltes dones van començar a contactar amb mi, se sentien identificades amb el Mastimo 13, amb el Mastimo 24, hi havia interacció entre elles, que es comentaven, ostres, a mi també m'agrada, jo, mira, sou ànimes gemeles, no? Vull dir, va estar molt, molt, molt graciós. I la meva sorpresa va ser que quan anava més o menys per la meitat del projecte, l'Helena Pauls es va posar en contacte amb mi i em va dir que cada dia, inspirada amb, amb el Mastimo que anava penjant, que anava fent uns mots ella en solitari, no? I jo vaig pensar, mira, estem col·laborant juntes sense saber-ho, i llavors, clar, me va fer molta il·lusió que ella personalment seguís el meu projecte i col·laborés amb mi.
Helena, tot això com va néixer, per tant, per
doncs,
part teva?
Doncs va néixer d'una desconfiança, perquè no em vaig creure que la Fina pogués fer durant 40 dies cada dia una pintura. I aleshores li vaig voler donar suport, sense dir-li, amb les meves paraules. La primera, de la primera, la segona i la tercera, me van suggerir paraules, però a la quarta em vaig encallar i vaig pensar, bé, com que la Fina no complirà el seu propòsit, ho deixo aquí. Però resulta que, contradint el meu propòsit, el cinquè dia ella va publicar a Instagram, la cinquena pintura i el sisè la sisena, i bé, ja hi vam ser, no? Jo vaig continuar. No li vaig dir res fins a les 16, vaig trigar
no
a donar-me'n que sí, que continuaria, i a les 16 li vaig dir, mira, jo al mateix ritme que tu he anat posant paraules a les teves pintures, no? Va ser així.
Sí, que a través del repte de la Fina també crees un repte, un autorepte tu mateixa, no?
Exacte, sí, exacte.
I tot això va de dones.
Diferents
això és el que diu, sí. Mm-hmm. Podria ser de dones o podria ser qualsevol altra cosa. És a dir, la interpretació de la persona que llegeix l'obra pot ser molt variada, eh?
A veure, he intentat inspirar-me, evidentment no són cares de dones ni retrats,
clar,
ni són sensacions de tipus de dona diferent, la dona romàntica, la dona activa, la dona urbanita, la dona de camp, la immigrant, la golosa, diferents aspectes que jo considerava doncs, destacables de diferents dones. Doncs.
De diferents dones, jo, però de fet, cada dona amb la complexitat pot ser urbanita i pot ser golosa, pot ser urbanita golosa i a més que escrigui, o sigui que podrien ser moltes coses. Aquí precisament està la lectura que em faig jo. Una cosa, Agnès, has dit que es va convertir això en paraules. Doncs ara, allò virtual,
sí,
es convertirà en físic.
Oh!
Dissabte, un grup de dones...
Dissabte de la setmana vinent,
música,
que quedi clar.
Posaran música el dia 1 de setembre. Posaran música, dansaran i posaran veu, en veu alta, a totes les paraules i a les pintures de la Fina.
Això m'agradaria...
Les paraules i a les pintures de la Fina.
Això m'agradaria recalcar que va ser idea de la Carme Andrade, que és l'amiga que ens va fer el pròleg, un pròleg fantàstic, i comentant amb ella com podríem, on podríem presentar el llibre virtual, la Carme em va dir, diu, escolta, anem una miqueta més enllà, vale? Teníem les meves imatges, teníem els mots de l'Helena i ens feia falta el so. Qui millor que l'Antònia Ferrer, amb aquella fantàstica, aquell to de veu que té tan màgic i personal, evidentment es va sumar al projecte, i encara volíem anar una miqueta més lluny, i la Carme diu, i moviment, Fina? Dic, ostres, ens vam posar en contacte amb un parell de professionals de la dansa, la Txell Blai i la Laia Domingo, i també tenim dos fitxatges molt bons, la Mònica de Dalmau, que ella és escritora, però jo no em quedaria dient únicament que és escritora perquè és una dona performer, totalment té un caràcter molt carismàtic i és molt... se l'ha de veure actuant. I després hi ha la Cristina Durant, que és un amor de persona, és música i treballa el cos constantment, melodies interiors, exteriors, estima molt el cos, vull dir que és perfecta aquestes quatre persones perquè es moguin per aquest petit escenari.
La Cristina Durant tocarà la campana cristal·lina, la sànsula i el zenco. O sigui, que si no sabeu què vol dir, què són totes i com sonen aquests instruments, doncs també us ho recomano.
Haurem d'anar
a conèixer aquests instruments.
Sí.
Agnès, justament abans que deies tots sou dones, és evident que la dona és el protagonista d'aquest llibre, cal reivindicar les dones, és una manera de reivindicar el feminisme, imagino?
A veure, és un moment en què estan passant una sèrie de coses que tots sabem i, no sé, les dones s'estan fent fortes juntes com a grup. Evidentment no estem com anys, molts anys anteriors, però jo sempre penso que tenim de lluitar juntes i anar endavant i recolzar-nos. Evidentment que s'han de fer projectes amb homes, amb dones, s'ha de col·laborar tothom, no? Però a mi concretament això em feia molta, molta il·lusió fer que només fos de dones.
Perquè clar, el títol és aquest, que de, ja em diria que l'he comentat abans, estimo la dona que sóc, m'estimo, o sigui, és com una voluntat aquí d'autoestima, no? Important, de dir, les dones també són capaces.
A veure, la idea del projecte va néixer una miqueta de, o sigui, a partir del 8 de març jo anava pintant fins, la idea era fer-ho fins al dia de Sant Jordi, perquè el dia de Sant Jordi tota dona acostuma a esperar que el regal vingui de fora. I la meva proposta era, pues no, sóc una dona, m'estimo i jo me'l regalo. Elles anaven mirant les obres i se sentien identificades i podien pues, quedar-se amb el m'estimo, que se sentissin identificades i autorregalar-se'l per Sant Jordi. Volia reivindicar això, no? Que per què un regal ha de vindre de fora, te'l pots fer tu mateixa? Perquè t'estimes.
I aquestes obres d'art, per tant, aquestes obres d'art teves, de la Fina Veciana, es poden comprar, es poden adquirir a través del teu blog, la gent es pot posar en contacte
amb
tu?
Sí, vull dir, si es posen en contacte amb mi, hi ha molts m'estimos que ja tenen propietària, perquè me'ls han anat adquirint, però bueno, com que la performance aquesta, la presentació, tot això serà al Montbri Art, que ja és un espai doncs, obert a l'art, tot el poble es converteix en una gran galeria, perquè l'Ajuntament apoya moltíssim l'art, i el dia 1 i dia 2 de setembre pues, tot Montbri Art respirarà colorins, llum i molta màgia. Nosaltres concretament serà el dissabte a les 7:30 de la tarda a la plaça de la Vila, que a mi m'ha tocat el portal número 13 amb la senyora Dolors Mestres, que és un encant de persona que s'ha obert totalment a tot el que necessités.
Lena, aquest dia, el dia 1 de setembre, 2:15 del vespre, a la plaça de la Vila número 13,
ho repeteixo. 2:15.
Per què? Sí, 2:15 del vespre, perquè quedi clar on és, tot plegat. Sí. Això, el dia 1 de setembre, 2:15 del vespre, a la plaça de la Vila número 13.
Montbrió del doncs, Camp.
A Montbrió del Camp, sí, perfecte. Si no, si la gent va cap a Reus, cap a Tarragona.
A veure si cauen en un altre poble.
No, és important, no és important.
Aleshores, aquest projecte interdisciplinari encara agafa més disciplines, no? I llavors pren forma.
Exacte.
I tot plegat
física, d'aquesta que es pot
és
tocar,
un
es
llibre
pot
virtual. O sigui que la gent després, en tot cas, pot accedir virtualment. 18. Ens ho pots explicar una miqueta, això, Elena?
Perdó, no sé què em preguntaves ara.
Sí, que es tracta d'un llibre virtual.
Sí.
Que aleshores com hi pot accedir el llibre la gent després?
Ah, no res, amb l'adreça.
Dia 1 de setembre.
Amb l'adreça, si es plau, que l'adorarem el dia mateix allí. Eh? Ara mateix ja s'hi pot accedir, però en aquest moment per la gent de la ràdio com se pot saber? Com me la puc donar, però és que fet és llarga, vull dir, tampoc no és això. Allí
són
mateix,
uns números estranys com una clau wifi, eh?
El donarem, sí.
Ara compartirem l'enllaç per Twitter, per les xarxes socials, si us sembla,
i
així tots els oients podran accedir-hi.
Sí. Una cosa, aleshores, per això que deia de les dones, que la Fina deia no hem de treballar amb homes, amb dones, hem de treballar amb tothom, hi ha la número 18, el m'estimo número 18, que me sembla que ho resum tot, diu, amb els sentits esmolats, t'aplegues amb altres per a la dansa i per a la lluita.
Concretament
hem de plegar les dones per a la dansa, per a la lluita, però doncs, les dones i qui sigui.
Sí, el va clavar, vull dir, aquest el va clavar l'Helena. Quan va veure la imatge és que era la meva idea, no? Eren un grup de tulipes com que estaven com fent una dansa juntes, vull dir, era un grup de dones aquest quadre concretament, no era una dona sola.
Dius, l'Helena el va clavar, diu la Fina Veciana, però malgrat tot no sempre és necessari que hagueu tingut el mateix punt de vista.
No, evidentment.
Ni molt menys, no.
No, no, no.
No, és que lo bonic de les interpretacions, però, clar, disculpa, Elena, és això. Vull dir que cada persona té la seva visió particular. Les ballarines, jo els he deixat total llibertat que expressin amb el seu cos el que els mots o les imatges li puguin dir. I la Cristina, sí, sí, concretament, amb la música igualment. Vull dir, lo bonic és això, no? Que és, el meu projecte és un punt de partida. Ara és un projecte ja de diverses persones, ja no sóc jo sola.
Això és una cosa molt gran, no? Però sí, com per un mateix.
Mira, és molt gran, sí, és molt gran.
El dimecres, quan vaig sortir del primer assaig que vam fer, el cotxe mateix ja vaig haver de trucar a l'Helena perquè estava tan emocionada, i vaig trucar a l'Helena, vaig trucar a la Carme Andrade perquè els hi vaig dir, dic, nenes, estic emocionada, esborronada com una nena petita, perquè veure que unes persones desinteressadament s'impliquen tant, tenen tanta il·lusió, que és que noto que tenen la mateixa il·lusió que pugui tindre jo, que pugui tindre l'Helena, entens?
Esborron, és veritat, sí.
Sí, vull dir, i t'ajuntes i hi ha una pluja d'idees, van sortint idees i podríem fer això, podríem fer allò. És que les dones juntes són màgiques, per favor.
A mi m'agrada especialment, abans que comentava un dels quadres i dels escrits, el número 27, que diu, t'imaginem princesa de conte, abandonada al laberint, de l'altre costat de la reixa. El drac de set caps existeix i el pots vèncer. I la imatge de la Fina és una reixa.
És una reixa amb unes tulipes altre cop. Mira, sempre surt la tulipa quan hi ha alguna cosa reivindicativa, no? I és la típica imatge aquella de, saps, aquelles reixes de ferro abandonades que les tulipes o els arbots s'han anat caragolant per allí, no? I l'Helena m'ha agradat moltíssim que introduís el tema aquest del drac de set caps, no? I el fet de que el pots vèncer. És important que tota dona cregui que ha de creure en ella mateixa i pot vèncer a dracs i el que faci falta.
És important aquest missatge i el tindrem en compte, ho hem de deixar perquè el temps se'ns tira a sobre, però convidem a tothom a visitar aquest esdeveniment i assistir-hi, i esperem que vagi molt bé.
Gràcies,
moltes
Agnès.
Gràcies.
Moltes gràcies a totes tres, a l'Agnès Toda, a la Fina Veciana i a l'Helena Pauls per venir avui a Carrer Major i explicar-nos una mica més sobre aquest llibre.
Moltes gràcies. T'hi convidem, eh?
Allí intentarem estar.
Gràcies a
vosaltres. Gràcies. I Arnau, moltes gràcies a tu també.
Bon cap de setmana, Marina.
Molt bon cap de setmana. Nosaltres acabem aquest divendres a aquest Carrer Major. Tornarem dilluns amb molta més informació i moltes més entrevistes. Estigueu atents.
Has escoltat Carrer Major, un programa fet des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant i La Nova Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.